Escolta, Conxa, de què mos vols parlar avui, va?
Avui, com a tema, triat a sobrepès i obesitat a l'edat adulta.
Ah, d'acord.
Aquesta epidèmia silenciosa que se troba en aquest segle XXI,
sí, sí.
A més d'una pandèmia, tenim aquesta situació en el món de la salut que mos afecta tant i ara veurem els riscos que comporta, també.
Molt bé. Bueno, amb els adults i amb els boixos, també, eh? Però avui centrats en els adults. Molt bé. Som-hi.
Sí, vàrem fer una xerrada en el seu moment de sobrepès i obesitat en l'edat infantil. Avui mos centrarem en els adults, que, òbviament, van de la mà un dels altres, perquè moltes vegades, com a etiologia, se veuen bastant, diguéssim, familiars, no? Entorns familiars d'aquesta patologia.
Molt bé.
Què s'entén per sobrepès o obesitat? Bé, és una patologia definida per excés de grasa corporal.
Ah.
Que pot... Sí.
Sí, sí, sí.
Que pot ser o bé acumulada o bé localitzada.
Uh-huh.
Una definició bastant senzilleta, no?
Sí, sí. Acumulada o localitzada.
Sí, acumulada... Sí?
Acumulada vol dir que hi és per tot, no?
Exacte, acumulada per tot o localitzada segons a quins punts, ara veurem els tipus d'obesitat que podem trobar.
Clar, perquè hi ha gent que és així, que la veus prima i tal, però després té un tros de panxa que...
O sigui... Claro, això seria dins dels tipus d'obesitat que podem trobar. Bàsicament podem trobar obesitat central androide, que seria aquesta obesitat que manifestes ara mateix, que s'anomenaria tipus manzana, que s'acumula la grasa a la zona abdominal, bàsicament,
uh-huh.
I és més delicada que l'altre tipus d'obesitat, que seria perifèrica o ginecoide, que seria tipus pera.
Ah, sí? Per què?
Perquè a la tipus pera s'acumularia més la grasa, diguéssim, a la zona de les cames.
Sí.
Aquesta grasa és predominant en el sexe femení que no en el masculí,
uh-huh.
I en canvi, a la tipus manzana, que s'acumula més a la zona abdominal, claro, exerceix una pressió sobre els òrgans vitals, sobre el fetge, els ronyons, el cor... Per tant, és més delicada. Podria comportar més riscs.
Més riscs cardiovasculars, volem dir, per exemple.
Més risc cardiovascular i d'altres tipus de risc. Per exemple, quin risc serien els que trobam patint aquest tipus de patologia?
Uh-huh.
Els riscs podrien ser més hipertensió, perquè hi ha un augment de l'insulina, que afavoreix la retenció de sodi.
Uh-huh.
Hi ha més risc cardiovascular, com bé has comentat, perquè augmenta, generalment s'ha vist una correlació entre les persones que pateixen sobrepès o obesitat i l'augment de colesterol, tensió i intolerància a la glucosa, per tant, hi ha més risc de cardiovascular, hi ha més risc també de patir diabetes mellitus tipus 2, que més tenim risc de tenir apnea del sueño, és aquest trastorn de la respiració que és detenguda a lo llarg del vespre. També, actual, com a tema actual, hi ha més risc, s'ha vist que hi ha una correlació entre l'epidèmia de l'obesitat i més risc a les persones que pateixen Covid. Hi ha diversos estudis que s'estan publicant ara com a primers estudis que suggereixen que les persones amb obesitat tenen més risc de desenvolupar aquesta patologia, aquesta pandèmia, i tenir símptomes més greus, d'acord?
Uh-huh.
Hi ha un estudi molt interessant que ara mateix xerra d'això a nivell espanyol, que se diu l'estudi Coronado, que mostra la correlació entre les persones que estan patint, que han patit el coronavirus o l'estan patint actualment i tenen, per tant, obesitat, i s'està veient que tenen més ventilació mecànica intensiva, estan més ingressats, perquè genera una inflamació crònica degut a l'augment de teixit adipós. També s'està veient que si se fan estudis de la respiració, s'està veient que les persones amb obesitat tenen més càrrega vírica, perquè això s'està estudiant, encara no està amb evidència científica, però segur que en el teixit adipós hi ha més risc de que s'acumuli els virus, aquestes tipus de cèl·lules.
Carai.
Sí, sí, sí. Claro, entonces, si tenim un entorn familiar amb tots en sobrepès o obesitat, hi haurà més càrrega vírica. apareix. I bé, també aquestes persones que presenten sobrepès o obesitat pareix que tenen deficiència de vitamina D, per tant, tenen un sistema immunològic més immunodeprimit i la resposta immunològica estarà debilitada, per tant, afecta. I bé, altres causes com que són aquestes persones generalment se veuen en sobrepès o obesitat. Per què? Perquè mengen més processats o ultraprocessats, per tant, se genera una deficiència, una disbiosis, que és una carència, diguéssim, d'aquesta microbiota intestinal se veu afectada, per tant, la resposta immunològica no és la mateixa, no és tan bona ni forta com les persones que tenen un estat de salut òptim. Per tant, se podria dir que és bastant delicat amb aquest context de sobrepeso obesitat i aquesta pandèmia per la que estem passant, perquè podríem dir que les persones que pateixen això són un grup vulnerable, també.
Quan ens hem de començar a amoïnar? O sigui, estem parlant de l'edat adulta, hi ha un moment en què, en fi, tot i que ara hi ha una autèntica falera per fer esport i posar-nos tots super en forma i tenir entrenador personal i anar a córrer, anar amb bici i tal, però hi ha gent que potser volem destinar el temps a altres coses i en fi, fem menys exercici o anem a caminar només. O sigui, quan ens hem de combinar? Perquè, clar, arriba un moment a l'edat adulta que veus que el teu cos està canviant. O sigui, això és inexorable.
Bé, nosaltres el que veiem, bàsicament, els dietistes nutricionistes, és una manifestació del valor d'espès elevat en comparació amb estàndards prefixats per persones que tenen la mateixa edat, sexe i talla. És a dir, no només ens fixaríem en espès, que això és un sesgo que se produeix molt habitualment. Per poder diagnosticar aquesta patologia hem de tenir en compte diversos paràmetres antropomètrics. D'acord? Perquè si només ens fixem en espès, per exemple, una persona que acudeix a consulta i fa molt d'esport té un teixit adipós normal, però potser presenta una altra massa muscular, per tant, el valor d'espès podria sortir d'obesitat, però no ho seria. D'acord? Per tant, hem de tenir uns bons... Hem d'estar guiat per uns bons professionals que avaluïn l'índex de massa corporal, per exemple, seria un bon indicador, que és bàsicament un sistema de classificació segons el pes i talla, que estableix paràmetres de baix pes, normopes, sobrepes i obesitat. Després també hauríem d'avaluar la nostra massa muscular i la nostra massa grassa. D'acord? Si la nostra massa grassa, tant subcutània com a visceral, que són dues coses diferents, surten elevades, ens podríem estar preocupant. D'acord? Si nosaltres tenim, a més, un índex de massa corporal que sobrepasseix dels 25, que també s'hauria d'individualitzar segons l'edat, ens podríem estar preocupant. I, a més d'això, també un sistema detonant podria ser una analítica. Quan les analítiques surten, per exemple, alteracions del sistema immunològic o de sucre, de la glucosa, o de més s'ajunta amb les enzimes digestives poden sortir desviades i juntament amb el colesterol, doncs, pues, clar, són factors determinants de que no estem en un pas òptim, que no ens trobem, diguéssim, bé, en un estat de salut. I podria ser, diguéssim, aquest detonant d'aquesta etiologia, d'aquesta patologia.
Val, què hi podem fer? Un cop ens diuen que estem una miqueta per sobre del pes i que tenim massa greix al cos, què hem de fer?
Bé, sobretot acudir a professionals que mos guiïn d'una forma correcta, d'acord? I xerrarem sobretot d'unes petites claus que són les que volem transmetre als professionals de la salut, a nivell salut pública, que sobretot actuar amb un equip multidisciplinar. Per fer amb aquest tipus de persones que sobretot pateixen obesitat delicades en certes patologies adjuntes, per fer un abordatge més òptim, un abordatge que sigui emocional, com seria amb l'apoio de professionals com psicòlegs, per exemple, o tractant temes de psiconutrició. Després, un apoio, un tractament, un abordatge dietètic-nutricional i un abordatge d'estil de vida que fomenti l'activitat física, perquè sabem que l'activitat física pues, presenta molt de beneficis tant físics com psicològics, d'acord? Per tant, s'hauria de fer un abordatge amb aquests tres punts i anem a donar unes petites pinzelades de lo que serien les claus en relació a la nutrició, que és el meu camp, personalment.
Vinga.
Entonces, molt, molt important tenir clar que aquelles persones que pateixen sobrepès o obesitat tenen factors de risc, tenen un sistema generalment immunodeprimit i són un grup vulnerable, més en aquest context tan delicat per el que estem passant. Aquestes persones han de tenir clar que quan acudeixen a un dietista nutricionista, sobretot personalment en el meu cas, no venen per seguir una dieta concreta, venen per integrar bons hàbits d'alimentació i fer canvis en el seu estil de vida. Per què? Perquè nosaltres ens volem fixar en un objectiu, que aquest objectiu no ens interessa que siguin perdre 20 quilos, per exemple. Ens interessa que sigui un objectiu més intern, més d'un canvi, és a dir, uns objectius que siguin, doncs mira, trobar-me millor diàriament, poder anar al parc amb els meus nets, poder sentir-me més lleuger, que siguin uns altres objectius, no fixar-nos en un valor de pes. Igual que aquests objectius han de ser setmanals o quinzenals, s'ha de donar un mèrit, s'ha de valorar i s'ha d'evitar obsessionar-se amb el pes, d'acord? Això és molt, molt important, per tant no voldrem seguir aquest patró de dieta estàndard, d'acord? També s'ha de tenir present que generalment no volem, o bueno, no volem ni se realitza així, que no volem que se passi cana, que això és també una estima que tenim, no? Com un cliché que es voy a ir al dietista para pasar hambre, i no és així. No volem que se mengi menys, sinó que se mengi millor, d'acord? Que no s'obsessionen amb el pes. Tampoc volem que se renunciï a lo social, menys ara, per exemple, que ve Nadal o venen matances o cosetes així. És necessari lo social per al nostre benestar emocional, d'acord? I no volem que sigui un tractament ràpid, lo contrari. No volem que se realitzi, per exemple, una dieta milagro, que no és per res saludable, d'acord? No volem que s'agafin mals hàbits, ni que hi hagi avorrament, ni que hi hagi símptomes dolents, com carències de micronutrients, per exemple. És algo molt progressiu. Per tant, s'ha d'acompanyar amb aquest equip multidisciplinar. I en aquest tractament, pues, no volem que tampoc perjudiqui la salut. Si ha de durar un any per davallar aquests 20 quilos, pues, ha de durar un any, però ha de ser algo molt progressiu. S'han d'integrar aquests petits objectius de poquet a poquet, d'acord? Per tant, com a missatge general, aprendre amb un bon professional que ensenyi què deus menjar per no caure en aquests mites d'alimentació ni caure en aquestes dietes milagro, diguéssim, i que mos ajudi a planificar-nos en el nostre quotidià, amb els nostres diferents horaris i en els nostres canvis de la millor estació, etcètera, etcètera.
Molt bé, doncs ja veieu, aquesta aproximació holística integral que fa en Conxa Pisar el problema del sobrepès en els adults, d'aquests primers indicis d'obesitat, que no només té una incidència i una repercussió directa amb la nostra salut i els nostres riscos per patir doncs, accidents de tota mena, sinó també doncs, en l'autoestima d'un i en fi, per tant, l'aproximació al... Diríem, això doncs s'ha d'intentar doncs agafar per tots els sectors, no? Sí, com tu deies, psicològic, nutricional...
Sí. Molt bé. Generalment, per exemple, a consulta, el que faim, a més de treballar amb els aliments, és tractar amb activitats aquesta part de psiconutrició, per aprendre a diferenciar, per exemple, els tipus de gana emocional o fisiològic o visual, per exemple, perquè sempre hi ha un factor emocional que genera patrons de conducta alimentari i a vegades no en som conscients. Per tant, aprendre a veure amb activitats d'escolta activa pues, què és el que ens està passant per al nostre interior, per a lo millor per després anar diguéssim, a la nostra cuina i fer un atracón, que és el que ens està passant emocionalment. Per tant, també escoltar aquesta part psicològica i després aquesta part d'activitat física que és, com bé deies, tan essencial per l'autoestima, l'estat d'ànim i per al sistema immunològic. Que no vol dir per això activitat física fer esport 5 dies a la setmana sense aturar, no. Lo millor pues, se pot començar amb un dia o dos dies a la setmana, també seria algo òptim. Sempre triant algo que ens agradi, que estigui, diguéssim, adaptant-se a les nostres circumstàncies físiques. Això també és molt important.
No, i això que tu deies, que, en fi, no hi ha miracles a un mes vista. No,
claro.
No, en fi, per el mes d'abril no... En fi, no, ara no ens han d'entrar les presses per el juny, juliol, doncs, en fi, lluir cos decent a la platja, no? O sigui que t'ho has de prendre com un projecte doncs, a mig termini, a un any vista, etc. Jo te volia preguntar, els boixos, els nens petits, és important els hàbits, en fi, integrar-los a la seva vida? Perquè entenc que l'obesitat adulta, en fi, ve almenys parcialment predeterminada pel que has fet o pel que t'han donat de menjar o pel que tipus de menjar que has fet en la teva edat infantil. Més enllà que després doncs, tu tinguis mals hàbits de no fer esport, d'abusar doncs, de l'alcohol, dels processats, etc. No?
Sí. Bé, amb el tema dels boixos és tot un tema molt ampli i molt delicat. Òbviament, ells són el reflex de lo que feim els pares, no? Com a teologia d'aquest sobrepàs obesitat s'ha degut en aquest canvi tan brutal que s'ha produït en aquest segle XXI, amb l'avanç de les tecnologies, per exemple, s'utilitza més el cotxe, per tant estan molt més sedentaris, o en lloc de pujar les escales d'ascensor, són petits factors que han augmentat el sedentarisme i, a més d'això, sumat a l'increment de la sobrealimentació per aquesta producció tan massiva d'aliments ultraprocessats i processats que podem trobar pues a l'alcance de nostra mà de forma molt, molt econòmica i senzilla. No? Per tant, són uns factors tant ambientals d'estil de vida que s'adquireixen generalment des de petits moltes vegades o, per al contrari, no? A vegades també és, un de petit pot tenir un enorme pes i passa a l'edat adulta per factors emocionals, com són, per exemple, una sobrecàrrega laboral o a vegades familiar, bueno, diguéssim, emocionals amb el conjunt que produeixen aquest menjar de forma compulsiva. I, però bueno, sí que és fonamental transmetre a nivell salut pública que és necessari l'educació o la informació correcta dels pares per poder transmetre-la de forma òptima en els fills.
Molt bé, escolta, Conxa, mira, si algú mos està escoltant i diu ei, em sembla que jo tinc massa panxa o, en fi, no me sento bé, crec que pateixo una miqueta sobrepès, com ho hem de fer per contactar-te? O sigui, sé que no hi és una Conxa? Ah, espera, doncs, a la criem de seguida per fer aquest... per acabar-ho bé, per... ella, doncs, té un Instagram que val molt la pena, una Conxa Pisà, i ara, doncs, donarem les claus. Alimenta la vida, es diu el seu Instagram, i mirem a veure si la podem contactar d'alguna altra manera. Ja està en taula. Conxa!
Sí, jo mateixa.
Tenies pressa, eh? No, no, és broma.
No sé què ha passat, s'ha teat.
Escolta, Conxa...
Problemes del directe.
Sí, sí, sí. Escolta, Conxa, mira, si algú diu i vol posar remei, què pot fer, doncs, cridar... A través de l'Instagram respons, a través del teu Instagram Alimenta la Vida?
Sí, sí, sí. Aquesta és una fórmula, a través de l'Instagram per on trobar, Alimenta la Vida... I després també fem tractaments online, per exemple, ara que vendràs Nadal, pues, farem petits seguiments online i també de forma presencial, que sempre és una forma pues, més
propera. I presencialment estàs a Sant Ferran i a Sant Francesc?
Sí, estic a Sant Ferran, en el carrer Guillem de Montgrí, en el centre de quiromassatge, de vora la cafeteria Ortega.
Sí.
I després estem a San Francisco, en el Pla del Rei, en el centre d'entrenament personal.
Ah, molt bé.
I també poden acudir a través, se poden posar en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon.
Digues.
El telèfon és 664-44-9276.
Molt bé, Conxa. Doncs te farem cas. I
vale, moltes gràcies.
Que passis molt bona setmana i parlem d'aquí 15 dies, just abans ja de Nadal, eh?
Exactament. Com a tema s'alimentació per Nadal, a menys com la gestionarem.
Ai. En fi, adéu, gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.